Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Els diumenges a la una del migdia, Rutes per Catalunya. Els millors consells pel nostre dia a dia, propostes pel temps lliure, salut, agenda cultural, curiositats, entrevistes, concursos, sortejos i molt més amb Esther Nosats cada diumenge a la una del migdia a Ràdio Estel. Rutes per Catalunya, el programa per fer fora l'avorriment.
Els dissabtes a les 11 de la nit, Església Viva. Una proposta que ens apropa a les vivències, les reflexions, els actes i tot allò que succeeix a la diòcesi de Girona. Amb la carta dominical del bisbe de Girona. Església Viva. Cada dissabte a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
La taula de l'Evangeli celebra 20 anys en antena. Agraïm als nostres oients la seva fidelitat al programa i que continuïn acompanyant-nos setmana rere setmana.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal estan? Gràcies per ser amb nosaltres un diumenge més per a unir-se mitjançant les ones radiofòniques a aquesta tertúlia on escoltem i comentem les lectures de la missa de cada diumenge. Avui ho farem de les del diumenge 24 de durant l'any. Són els nostres tertulians, mossèn Josep Montoya, diaca casat del bisbat d'Urgell, a la Vall Fosca, Pallars Jussà, i a la parròquia d'Andorra la Vella. Hola, què tal, Josep?
Hola, Maria.
Gràcies per ser de nou aquí, eh?
Aquí estem.
També l'Oriol Quintana, professor de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'Institut Químic de Sarrià, de la Universitat Ramon Llull. Hola, Oriol.
Hola.
Què tal? Com estem? Bé?
Gràcies.
Content de ser aquí també de nou?
Perfectament, sí, sí.
Bueno, a veure que vagi bé, eh? I també l'Àngels Arrabal, del Santuari de Sant Josep de la Muntanya, de Barcelona. Què tal, Àngels?
Molt bé, gràcies.
Molt somrient, eh? Esperem que també acabem el programa així.
Sí, dona, sí.
Clar que sí. Clar que sí. La tècnica avui a les bones mans d'en Jordi Carretero, que és un crac. Presenta i condueix la taula de l'Evangeli Maria Marín, qui els parla. Som-hi, doncs.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 14 de durant l'any és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 50.
El Senyor Déu m'ha parlat a cau d'orella i jo no m'he resistit ni m'he fet enrere. He parat l'esquena als qui m'assotaven i les galtes als qui m'arrencaven la barba. No he amagat la cara davant d'ofenses i escopinades. El Senyor Déu m'ajuda, per això no em dono per vençut. Per això paro com una roca a la cara i sé que no quedaré avergonyit. Tinc al meu costat el jutge que em declara innocent. Qui vol pledejar amb mi? Compareguem plegats. Qui vol ser el meu acusador? Que se m'acosti. Déu, el Senyor, em defensa. Qui em podrà condemnar?
Versets corresponents al conegut com a tercer càntic del servent del Senyor. Els trets característics d'aquest personatge anònim que pronuncia aquest càntic són vocació en vistes a la paraula, els sofriments que acompanyen la missió i la confiança en el suport del Senyor. Parlem-ne.
Aquesta és una lectura tremenda, eh? A mi em sembla que reflexa una situació que, gràcies a Déu, no ens trobem gaire sovint, que és la del just d'Isaïes, no? Una persona que sap que té la veritat al seu costat, i alhora veu com tothom se li posa en contra. Absolutament tothom. Clar, només té el senyor darrere seu, però hi ha moments en què si tothom et pressiona i tothom et nega la veritat i tothom et treu la raó, confiar només en el senyor i saber que estàs al costat de la veritat és molt difícil. Més sovint el que passa és que tu estàs defensant una idea enfront d'un col·lectiu i et sents confiat perquè hi ha molta gent, potser no allà mateix, que també et recolza. I saber distingir entre quan estàs dient una cosa perquè és veritat, perquè la penses, perquè és la teva consciència i aleshores estàs sol, i quan dius una cosa perquè saps que tens molts amics que et recolzen i que podràs saber distingir entre quan estàs realment parlant, diríem, per dir-ho així una mica fort, perquè allò és veritat i, per tant, perquè allò ve del Senyor, o simplement perquè tens molt de recolzament darrere i saps que algú et guardarà les espatlles. Evidentment, en el cas del servent d'Isaïes, està sol. Només Déu està darrere seu.
M'has fet pensar, Oriol, en unes fa anys, en una situació difícil laboral que vam viure al clínic, i una meva companya em va dir, bueno, i a nosaltres qui ens defensa? I jo, sense aixecar el cap de la taula, li vaig dir, Déu. I ella em va dir, solo? Llavors, va dir, bueno, no podem comptar amb aquell cas concret, amb una sèrie d'entitats, organitzacions, això. Bromes a part, que no és cap broma que això va passar. Vols dir que moltes vegades, o voleu dir, que moltes vegades, tot i la fe que tenim i tota la seguretat que diem tenir i tal i qual, ens creiem realment a la vida quotidiana que som a les mans de Déu? Som capaços de veure a les dificultats aquestes, bueno, pues que us parlava, de pèrdua de feina, o una potencial pèrdua de feina. De vegades a les famílies vosaltres us podeu trobar una cosa molt més grossa, com és la pèrdua d'un fill. Som capaços fins i tot de saber-nos a les mans de Déu? Ni tan sols qüestionar, de dir, bueno, ni el Dios me lo dio, Dios me lo quitó, que això és una frase feta, però realment enmig d'aquest dolor...
En el nostre dia a dia, tot i intentar viure el servei, en el meu cas, per exemple, com a diaca, viure el servei de l'Església i pel bé i del regne de Déu, no deixa que sempre mires molt les teves possibilitats, les possibilitats personals. Ens costa molt posar la confiança en Déu. Jo allà dalt, per exemple, amb la Conxita, amb la meva dona, servint en aquelles petites parròquies de muntanya, celebrem el diumenge, fem celebracions de la paraula per 3 persones, 4 persones. I a vegades arriba un punt que quan portes molts dies allà celebrant, molts caps de setmana sense baixar en una església plena, pots arribar a pensar, dir, estem molt sols, aquesta església s'acaba, estem a mínims. I, ostres, no, llegir una lectura com aquestes, és el que deies tu ara, Oriol, et sents que no, ostres, et sents que darrere hi ha gent, hi ha una comunitat, hi ha tota una església que dona suport també en aquests petits poblets, aquests 4 que som allà dalt, i et fa sentir, de nou, et fa recuperar una mica la confiança i l'autoestima, no? Perquè si no et sents molt acabat, no? Però sí, per l'actitud habitual de l'home, jo penso, a mi també em passa, no? Anem a muntar això, anem a fer això, anem a muntar aquesta excursió, anem a muntar aquesta activitat, i no penses en posar-ho a les mans del Senyor, sinó penses molt en les seves possibilitats. I això és un error que fem els cristians, evidentment. Jo me'l reconec a mi mateix.
Hi ha vegades que, quan vols posar alguna activitat d'aquesta mena en marxa, la raó per la qual la fas és perquè creus que és bona, perquè creus que serà útil a la gent, serà un bon servei. El que passa és que a vegades et barreja també el teu propi prestigi. I el que dius és, clar, però si això surt malament, jo quedaré com que he fracassat, o quedaré com que...
També hi ha molt d'això.
I aleshores, una cosa acompanya l'altra, evidentment. Si no tinguéssim una mica de preocupació pel nostre propi prestigi o el que fos, no, segurament no tiraríem res endavant. Però bé, i aquí és on està el problema. Com que també busquem l'èxit personal i també busquem... és quan no distingim clarament entre una cosa i l'altra. Si estem veritablement en mans de Déu, allò ho hem de fer amb tota llibertat i amb tota alegria i confiança, perquè no estem preocupats per si sortirà bé o malament. Simplement sabem que allò està bé, és bo i ho tirem endavant, no?
I llegint aquest fragment, també, és, com diuen els joves, és un subidon, Vull dir, és allò, una declaració de principis, no? Que jo no m'he resistit, Déu m'ajuda, no em dono per vençut, paro com una roca a la cara, tinc al meu costat el jutge que em declari innocent, el Senyor em defensa... Ostres, tu, aquesta lectura et dona...
L'exemple que ha posat l'Àngels abans, una reivindicació laboral en què tens totes les de perdre, però simplement és justa. És una situació així. Realment, aquí el que ens passarà és que ens arrencaran la barba per dir aquestes coses, aquí el que ens passarà és que haurem de parar l'esquena, no? Però simplement, si allò és just i és bo, ho hem de dir. El que passa és que això també ens costa molt, perquè ens creen amics. Quan tu estàs dient, No fa, abans de l'estiu vaig estar fent un curs al Parlament de Catalunya amb tot de joves que estan ficats en política. Em van demanar que fes una xerrada sobre ètica i política. Les cares que posaven alguns quan deien... Hi ha vegades que, encara que estigues en un partit polític, l'ideal seria que fossis capaç de defensar el que penses, fins i tot si allò que penses ho pensa també l'oposició, ho pensa també el teu rival polític, simplement perquè és veritat, simplement perquè és... no ho fa ningú. Centrar-se només en allò que és just.
I per què no es fa?
Falta valentia, perquè dir la veritat a vegades significa que t'arrenquen la barba. Dir la veritat significa a vegades que et donen
però
cops a l'esquena.
Però t'expulsarien del partit,
segurament,
no?
Segurament.
Anava a dir-te.
Sí, de fet, jo els deia... Em van preguntar com s'han d'evitar aquestes situacions. Jo, home, el que hauríem de fer és suprimir els partits polítics, clar. Però...
Bé, un missatge, llencem. Des de l'Evangeli, no? Oriol, això des de l'Evangeli.
Bueno, això s'hauria de discutir molt, i és un altre tema, no? Com organitzar tot plat.
Molt bé, doncs continuem endavant. Ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Jaume i del capítol segon.
Germans meus, si algú deia que té fe i no ho demostra amb les obres, de què li serviria? A un home així, la fe el podrà salvar? Suposem que algun dels nostres germans o germanes no tinguessin ni vestits ni l'aliment de cada dia i algú de vosaltres li digués: «Vés-te'n en pau, abriga't bé i alimenta't», però no li donés res del que necessita, quin profit els faria? Doncs amb la fe passa igual. Si no hi ha obres, la fe tota sola és morta. Tu dius que tens la fe, jo tinc les obres. Doncs bé, si pots, demostra'm, sense les obres, que tens fe, que jo amb les obres et demostraré la meva fe.
Un fragment d'aquesta carta de Sant Jaume, on el tema principal és la relació entre fe i obres. Per a Jaume, la fe no és un compendi de dogmes, sinó l'adhesió personal a Crist. És per a ell impensable una fe en abstracte, sense obres. I aquestes obres tampoc no es poden separar de la fe. A vegades sembla un llenguatge que un es contradiu a l'altre, però no, és molt, molt concret, Jaume. Què hi dirien, doncs, aplicant-lo en els nostres dies, que és el que en definitiva també els nostres oients volen sentir?
Un primer pensament, una primera defensa, en base a aquesta lectura, perquè vaig llegir fa poc una revista, un suplement, el suplement del Segre, sortia un reportatge sobre les monges clarisses que tenim a Balaguer, al nostre bisbat d'Urgell, i va sorprendre molt, perquè a vegades quan llegis aquesta lectura penses, o la gent pensa, o la gran majoria de gent pensa, les monges a clausura no fan res, eh? L'únic que fan és resar. Això és una cosa obsoleta, és una cosa que hauria de desaparèixer. I la realitat, aquell reportatge, la veritat és que vaig considerar que estava molt ben fet, perquè donava una visió del que feien aquestes monges. Les monges que sempre viuen de manera a clausura, tot i que baixen a comprar Balaguer, però allà al santuari del Sant Crist, però tenen moltes feines a fer, és a dir, tenen molt de treball, i viuen realment amb molta intensitat la pregària, però també viuen una sèrie de treballs, que si enquadernació, que si tenen un hort, que si tenen unes feines de restauració i de pintura d'icones... És a dir, a vegades pensem que el món religiós s'ha quedat o es queda totalment obsolet davant d'aquestes lectures, no? No tenen sentit.
Monàstica, en aquest cas.
Monàstica, penso, sí, parlo, Més que res perquè em va impactar aquest reportatge i volia sortir una mica en defensa de les religioses i religiosos que viuen en clausura.
El més important en el cristianisme és com tractes els altres. Jesús, jo, amb les seves diatribes contra els jueus, contra els fariseus, concretament, no va deixar de dir una altra cosa, no? És igual la que creguis que que sigui la teva relació amb Déu. Si tu vius molt intensament la fe i tens moltes consolacions que em pregues i tal, però si després ets incapaç de tractar amb humanitat el teu germà, no has fet res, no té cap mena de valor, no? Allò desapareix per complet. És un correctiu constant, un examen que ens hem d'aplicar a tots
però,
els cristians.
Però tu creus que això és realment conegut a nivell d'experiència cristiana? Ho tenim en compte, els cristians? Quina impressió tens des del teu àmbit, no com un judici universal, sinó des del teu àmbit on treballes, a la zona on vius, a l'escola, jo què sé...
Crec que és un perill universal que és permanent. A vegades ens acostem a la fe amb la intenció de salvar-nos nosaltres sols, diríem, no? O sigui, de buscar que la nostra vida tingui més profunditat, que la nostra vida sigui, hi hagi més pau, hi hagi una interioritat. Tot això està molt bé, però al final un arbre se'l coneix pels seus fruits i si tu no ets capaç de detectar la gent amb humanitat i fins i tot no ets capaç de sortir a buscar la gent necessitada, no? Quin valor té tot el que has fet? Cap ni un, no? O sigui, la prova, diguéssim, l'examen que ens hem de fer és simplement, sobretot, la meva relació. A vegades també passa que hi ha gent que se sent com molt inferior a... que se sent molt acomplexada, no reso prou, no vaig prou a missa i tal, i després penses, bueno, tampoc ho fa. No ho necessites perquè ets una persona excel·lent en el tracte amb els altres, una persona, no? És molt definitiu la relació amb els altres.
Jo... m'ha fet pensar... L'altre dia em van enviar una cosa per internet i era una cosa una mica tramposa, no? Vaig contestar el que em va sortir en aquell moment de l'ànima. Tota aquesta gent que defensa l'Església, o molta, perdó, molta d'aquesta gent que defensa l'Església, després no deixa viure el seu veí, no? Vull dir, hi ha molta gent que té fe i no té obres. I jo, molta de la gent que coneixem que fa moltes obres, a lo millor no té fe i les fa per raons humanitàries o per els motius que amb ell o amb ell el moguin. Però per mi és impensable una persona que tingui una fe real, profunda i arrelada amb el Crist i no tingui obres que ho demostrin, això que dius tu, dels fruits, no? Vull dir, llavors, a mi em fa pensar en això, de que molt elucubrar moltes vegades sobre la fe, les teologies, no sé quantes i no sé què, i en canvi les nostres obres diuen de nosaltres tot el contrari, perquè som incapaços...
Un exemple molt infantil, en base a això que dius tu, que poso jo a vegades la catequesi dels nanos, és la fe, és com una coixinera. És a dir, no pots quedar només amb la coixinera, amb el teixit. Aquella coixinera s'ha d'omplir d'alguna cosa perquè tingui consistència, perquè tingui sentit el teixit, la roba, la coixinera, hi ha d'haver-hi a dintre tota molla. I aquesta molla són les obres. La coixinera per si sola no té sentit, la fe per si sola no té sentit. Igual que la molla sola tampoc, perquè no serveix. És a dir, necessita també algú que l'envolti, no? És un exemple que els nanos a vegades l'entenen, eh?
Potser a vegades els cristians, o alguns cristians, pensem que hem de fer grans obres.
Això és un altre perill, també.
Gent necessitada, anar a auxiliar la gent que ens trobem a la Mediterrània, anar a fer, doncs, a ajudar els pobres, els marginats, que això s'ha de fer, però potser ens hi perdem quan estem al costat d'una persona, per exemple, a casa, al treball, a l'àmbit social, amb els veïns...
Permet-me un comentari sobre això que dius.
Donem per suposat que això no forma part, potser, de l'experiència cristiana. En canvi, estem desitjant d'anar-nos a l'Àfrica a ajudar molt aquella gent que està patint. Bé, però també els que estan al nostre costat tenen necessitat de nosaltres.
Digues, sí, jo, mira, m'ha fet venir al cap un llibre que em va regalar aquest estiu el senyor bisbe, que es deia El diácono pobre y fiel en lo poco.
El senyor bisbe, el teu
bisbe. D'Urgell, sí. Jo soc de l'obisbat d'Urgell i quan parlo del meu bisbe em refereixo a monsenyor Joan Enric Vives. Doncs em va regalar un llibre, perquè el títol és El diácono fiel, pobre y fiel en lo poco. Però no és només pel diaca, serveix per tothom. I és això que dius tu, Maria, que evidentment la nostra fidelitat, les nostres obres no han d'estar basades a vegades en grans voluntariats i grans històries, sinó és aquest dia a dia, el cuidar l'atenció amb el veí, evidentment pot haver-hi oportunitat, però potser a la vida no tindrem oportunitat de fer grans obres, eh? Serà un dia a dia de petites coses d'anar omplint aquesta coixinera.
Molt bé, doncs anem amb bon ritme comentant aquesta litúrgia del diumenge 24 de durant l'any, litúrgicament parlant, i ara doncs ens manca per escoltar l'Evangeli i comentar-lo, però abans doncs, és el moment de recordar que estem fent aquesta tertúlia amb l'Àngel Sarrabal, del Santuari de Sant Josep de la Muntanya de Barcelona, amb l'Oriol Quintana, professor de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'Institut Químic de Sarrià, de la Universitat Ramon Llull, i també amb mossèn Josep Montoya, diaca casat del bisbat d'Urgell, a la Vall Fosca, Pallars Jussà, i a la parròquia d'Andorra la Vella. Ara sí, l'Evangeli de Sant Marc i del capítol 8è.
En aquell temps, Jesús, amb els seus deixebles, se n'anà als poblets de Cesarea, de Filip, i pel camí preguntava als seus deixebles:
qui diuen la gent que sóc jo?
Ells li respongueren:
uns diuen que sou Joan Baptista, d'altres que sou Elies, d'altres que sou algun dels profetes.
Llavors els preguntà:
i vosaltres, qui dieu que sóc jo?
Pere li respon.
Vos sou el Messies.
Ell els prohibí severament que ho diguessin a ningú i començà a instruir-los dient:
el fill de l'home ha de patir molt. Els notables, els grans sacerdots i els mestres de la llei l'han de rebutjar. Ha de ser mort i al cap de 3 dies ressuscitarà.
I els ho deia amb tota claredat. Pere, pensant fer-li un favor, es posà a contradir-lo. Però Jesús es girà, renyà Pere davant els deixebles i li digué:
fuig d'aquí, Satanàs. No penses com Déu, sinó com els homes.
Després cridà la gent i els seus deixebles i els digué:
si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva creu i m'acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però el qui la perdi per mi i per l'Evangeli la salvarà.
Un text que reflecteix un dels moments culminants de l'Evangeli de Marc, una síntesi de la revelació que Jesús fa de si mateix. Acceptar la persona de Jesús és acceptar el seu destí i les paradoxes que comporta l'Evangeli. Negar-se a si mateix, prendre la creu, perdre la vida, per recuperar-la en Crist. Bé, doncs, déu-n'hi-do material que tenim aquí per anar aprofundint. Qui comença? Àngels?
Oriol. Bueno, gràcies. La frase com més forta que hi ha en aquest evangeli, que és de les més bèsties que hi ha a la Bíblia, no? Quan Jesús li diu a Sant Pere: vés-te'n d'allí, Satanàs, no penses com Déu, sinó com els homes. Sempre m'ha interpel·lat molt. I a mi em sembla que el que vol dir és que ens hem de preguntar per quina raó fem les coses i particularment per quina raó, en aquest cas, Pere seguia Jesús. Sembla que li estigui dient: Pere, m'estàs seguint pel prestigi que comporta seguir-me? Perquè durant molts mesos i setmanes he sigut famós i la gent no podíem ni entrar als pobles i aquí es congregaven centenars de persones per escoltar-nos. M'estàs seguint per això? No? Pues pensa que moriré torturat, no? Clar, això és inacceptable. Si estàs seguint algú pel seu prestigi, no pot ser que de sobte la truita es tombi, perdó, i passi a caure en la desgràcia, no? Però bé, la veritat, a vegades, el que és just, a vegades pren la forma de debilitat i a vegades pren la forma de solitud i tot això, no? Per tant, això és la pregunta aquesta, no? Per què fas les coses? Pel prestigi que et comporta o perquè són justes i veritables?
A mi em suggereix una altra paraula. Aquest text sempre m'ha impactat, sempre m'ha cridat molt l'atenció el qui és Jesús per a mi, no? O sigui, primer diu què diu la gent, que està molt bé, que hem de saber la gent, i a més per arribar i evangelitzar de portes en fora, com demana el Sant Pare avui en dia, doncs està molt bé, hem de saber qui tenim a fora, però també per mi qui és, no? I aquesta pregunta, qui dieu la gent que sóc jo, i vosaltres qui dieu que sóc? Qui és per mi Jesús? Crec que la resposta que donem cadascú de nosaltres, els que estem aquí, els que ens esteu escoltant, doncs sempre, depèn del moment de la vida, donem una resposta. Jesús és diferent, o l'Evangeli per nosaltres és diferent segons el moment que ens toca viure, perquè ens dona una visió en funció d'allò que ens està passant. No deixa de ser una experiència viure Jesús també a cada moment de la vida. Quan és més jove, potser amb una actitud més oberta i més rebel, quan madures amb la vida, quan puges una família, quan tens uns fills, quan madures a l'edat. Cada moment de l'etapa de la vida, un Jesús diferent. Però jo crec que és important, no ho fes només. A vegades pensar que aquesta pregunta serveix pels seminaristes només. Vosaltres qui dieu que sóc Jesús? Qui és Jesús per tu? No. També els que portem ja uns anys a la vida ens ho hem preguntat molts cops.
Aquest passatge a mi el primer que em fa pensar és amb la presentació que es va fer al Palau de la Música de la Bíblia, una Bíblia interconfessional catalana, alguna cosa així. I llavors, a la lectura d'aquest passatge, van sorgir diferents veus que deien: i per vosaltres qui sou? Allò va ser espectacular, va ser una cosa ben emotiva.
Interpel·la molt aquesta
Interpel·la
pregunta.
Molt. Per vosaltres qui sóc jo? Doncs jo crec que això lliga totalment amb la segona lectura. Clar, per això els liturgistes les han posat juntes, no perquè jo hagi descobert. El Crist, que va ser capaç de morir per mi sense cap necessitat personal seva, jo estic obligada a fer el mateix si dic que és el meu mestre. Si a mi se m'omple la boca de dir-me que sóc cristiana, que sóc seguidora de Jesús i pipipipipipipi i totes aquestes coses que diem, doncs nosaltres també ho hem de demostrar. Qui és Jesús? El que m'obre el camí, el que m'ensenya què haig de fer, com haig de tractar a les persones. Hi ha diverses vegades a l'Evangeli que l'evangelista diu mirar la gent i es compadir
És una frase que es repeteix dues o tres vegades, no? I això és el que jo haig de fer, compadir-me de la gent que pateix, no amb commiseració, sinó intentant, amb empatia, intentant posar-me a la seva pell. Què està sentint aquesta persona, no? De vegades no resoldré algun problema, però em podria sentar amb ella, em sabrà a prop. I això és el que jo crec que em demana. Qui és Crist per mi, el model?
D'una manera indirecta, això que dius tu, és a dir, aquesta pregunta, i qui dieu vosaltres que sóc jo, ens està dient que, de manera indirecta, perquè Jesús tampoc no ens força mai a ser o a fer, sinó sempre suggereix. La vida de Jesús és un suggeriment constant al seguiment de la seva persona. També ens està dient això, no? Sigues com jo, no? Vull dir, la gent que diu, tu que dius, segueix-me, carrega la teva creu i segueix-me.
I sempre intentant ser el màxim humil possible, que no ens passi com a Pere. És a dir, és evident que, sí, que tot creient hem tingut les experiències al llarg de la vida perquè ens han portat a estimar Jesús, el que ell és i el que ell representa. I tots ens sentim com cridats a, per tant, a respondre, és a dir, a viure una vida abocada als altres. Però s'ha de tenir ben clar que no hem de tenir com de complex de Salvador o de complex de Jesús, no? Si les coses... hem de ser capaços de conèixer les nostres limitacions, hem de ser capaços de fer les coses amb la màxima humilitat, no? No, i no, no, no viure, tenir clar això, no? Que a l'hora de... Quan llegim aquests evangelis, potser ens hem de ficar més al costat de Pere, diríem, que no pas en el de Jesús, no? Ell és el nostre model, però no hem de tenir com complexos de superioritat o sensació de que podem salvar...
Però qui és conscient de tenir un complex d'inferioritat o superioritat? Qui és conscient d'això? Què els sembla?
Costa de reconèixer un mateix. Costa de mirar-se al mirall i reconèixer les
poques deficiències. I si algú t'ho diu, què?
Ui, això cou molt.
Cou molt. Però estem parlant de cristians o què?
Sí, sí, sí.
Estem parlant d'evangeli
o què? Com... Seguir Jesús no vol dir sempre
veure,
ja ser el primer dia com ell.
A veure, anem a pams. Anem a pams. A veure. Si m'ho diu un professional, acceptaré la seva opinió. Ara, si m'ho diu un mindundi, per el fet que li sembla que jo tinc complex de superioritat, doncs a lo millor és que ell no em mira bé. Jo què sé, ara estic intentant defensar-me. Però... El pobre de Sant Pere, que jo crec que no ho va arribar a entendre. Bueno, ni Sant Pere, ni Sant Andreu, ni cap dels que el van seguir. Tu creus que és fàcil? Si a nosaltres ens costa entendre moltes vegades el que significa per nosaltres la fe, jo em vull posar 2.000 anys enrere un senyor que està allà pescant, posem-nos a la nostra feina. Vull dir, bé, algú et diu, segueix-me. I, bueno, per nosaltres, deixar de treballar 3 dies és l'expulsió de l'empresa, per ell no pescar és no menjar la seva família. Vull dir que ens ho expliquen d'una manera molt idíl·lica, però també haurien de passar... I clar, com tu dius, un dia anem d'exitosos i l'altre dia anem que ens persegueixen i volia el pobre de Sant Pere hauria de tenir un cap com un timbal.
Sí, però també és cert que... Però també és cert que deuria veure, Pere, que hi havia moments en què era fàcil seguir Jesús, en què això anava acompanyat d'èxits i això anava acompanyat de popularitat i això, no? El pobre Jesús, quan va morir, tothom el va abandonar absolutament, no? Potser Maria, no?, que va estar al seu costat i va donar, diguéssim, aquest recolzament, però tots els seus deixebles es van dispersar, no? I això és molt important. La fidelitat que Jesús ens demana és d'aquesta mena, no? I, en fi, hem de ser molt humils perquè és molt difícil de complir-la.
Bé, d'acord, doncs, si volen continuar parlant d'aquests temes tan profuns, també podrien venir diumenge vinent.
Otra vez.
Sí, sí.
No, si no li va bé, no, sí. Si no, bueno, sí, miri-se sí, l'agenda i tots tres també poden venir.
Sí?
Sí, tant.
Moltíssimes gràcies agraïda. Per confiar en nosaltres.
Gràcies, Àngel Sarrabal. Gràcies, Josep Montoya. I gràcies, Oriol Quintana.
Vosaltres.
També gràcies al Jordi Carretero, que ha fet possible la part tècnica del programa. Com no, també gràcies a vostès, amics i amigues del programa, per fer-nos arribar els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre la taula de l'Evangeli. Recordem la nostra adreça de correu electrònic, taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Ja saben que els esperem diumenge vinent en la sintonia de Radio Estel. I un plaer per nosaltres haver connectat amb vostès a través de les ones radiofòniques. Els esperem diumenge vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.